Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. RadioEstel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Vinga, canvi de barret, deixa de ser el Rafa vicepresident i ara sóc el Rafa soci del Barça. Encantadíssim de seguir amb vosaltres una mica més, aquesta vegada amb els millors moments de la setmana de Camins. Nou refregit de Macedònia. Bona vesprada d'aquest dissabte 5 de febrer del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem l'entrevista de dilluns amb el gran, l'inimitable, més o menys, Tomeu Penya, Ses Illes, tot i que ell ho va negar, vam tenir un mite al Camins, un artista que porta dècades repartint música amb el seu estil personal i particular, des de Mallorca per a tot el món i també per al Camins. El podreu escoltar tot seguit.
Continuarem amb...
Àngel Miret, el dimecres, cada 15 dies, és l'Àngel Miret d'Eixa Camins. Avui recuperarem la seva columna d'opinió sobre temes sempre diferents, però dins del seu univers social i de fe. Sempre és un plaer escoltar l'Àngel, per això el recuperem, clar que sí.
I arribarem a les 9 de la mata.
Pepe Cuenca, jugador professional d'escacs i comentarista de partides en directe, que ens va acompanyar ahir mateix divendres. Un tipus diferent que ens va presentar els escacs com quelcom de tot menys avorrit. L'apassionant món dels escacs va aterrar al nostre programa. Passen sempre coses diferents al Camins, eh? La nostra essència.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la ràdio, ara també els dissabtes, que comiencen los juegos.
Camins.
Ai, 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 el sentiment me mata. Perquè estengo no és que cançó, ni és que música. Estengo és un sentiment que surt de l'home dentro. Se para, se mal frente, se mira l'horizonte. Com que aquí no hi ha horizonte, miraré en Xesc, que està enviat allà de dins. I dius, tengo. I estengo.
Tomeu Penya, bona vesprada.
Guai, bon vespre, que Déu mordó.
Vinga, bona vesprada. Escolta, Tomeu, aquesta xerrada mola molt, primer per tenir-te, que això ja és un plaer, i després perquè un locutor de Castelló, parlant aquest valencià meu, entrevista a una ràdio barcelonina un mallorquí, que més mallorquí que tu no es pot ser, Tomeu. Per tant, tindrem aquí una cruïlla de cultures molt guapa, què et sembla?
Me sembla perfecto.
Vale, a veure, que la primera pregunta sempre vaig molt a saco i sense gaires preparacions.
Sí.
Existeix el fenomen Tomeu Penya? Tu et consideres una mica mite?
No, jo me considero un afortunat que ha pogut viure tota sa vida fins ara dignament de lo que a mi li agrada, que és escriure cançons i cantar-les. Un afortunat, sí. Un mite, no.
Un afortunat sí, un mite no. Escolta, estàvem escoltant aquesta cançó de l'inici. Vas recuperar-ne Cristina, finalment, o no?
No. Me va fotre... Ja feia la mili arranda, me van arrestar a Cabrera. I quan vaig venir de Cabrera, ja m'havien fotut una Cristina.
Vaja. Pues això, escolta, bueno, escolta, segur que la vida et va donar altres alegries. Nascut a Vilafranca de Bonany, a Mallorca, Tomeu Penya és un dels cantants més populars i més guardonats a Catalunya i Balears. Els seus discos són sempre un èxit, arribant als primers llocs de vendes, i cada any realitza, doncs, o fins, com a mínim, fins a l'arribada del coronavirus, desenes de gales on les seves cançons són cantades, celebrades, un públic molt entregat a ell. Justament per això volia demanar-te, Tomeu, perquè crec que tu has declarat alguna vegada que si arriba el dia que no pots fer concerts, escolta, això seria per tu gairebé com una mort en vida. Com has portat el temps de pandèmia, les restriccions i la resta sense poder pujar-te als escenaris?
Això és veritat. Has de pensar que jo, de nen, sempre he fet música, sempre he composat, sempre he estat damunt d'escenaris, però he estat sortat la pandèmia en el sentit, de que me va sortir una cosa que no sabia que jo sabies, que era posar veu a sèries de televisió.
Sí.
Bueno, a una sèrie de televisió.
O sigui, has estat fent de doblador?
No, de doblador no, de posar la veu original.
Ah, la veu original, exactament. Crear-te tu un personatge.
Sí, i això ha estat un descobriment.
Que, bueno.
Bé, com pots suposar, amb el cor ferit per el que passa de la pandèmia, per tota la gent, especialment sí. Pels artistes, perquè són el meu gremi, jo, damunt, encara d'un sort, que vaig descobrir això, i una productora catalana, però internacional, se me va oferir aquest treball, me'n vaig donar compte de que servia, i estic, pesat bueno. Tot, de no haver fet tant de concerts, he trobat una altra cosa que m'omp i per molt de gust.
Escolta, doncs, fantàstic. I quins personatges han aparegut?
Bueno, ja és una sèrie que està a punt de sortir, possiblement sí. Per abril-març sortirà IB3, Sabalès, també TV3, País Valencià, Holanda, o sigui, perquè se fan Holanda, Alemanya, tot el que sigui.
Bueno, bueno.
Que me doblen a mi, o sigui, i és una... es diu Jasmine i Jambo, que són personatges de còmic, de dibuix.
Sí.
I
bueno,
ja
Tomeu...
estan farà dos anys, i és una... jo estic molt entretengut i per molt de gust, perquè cada capítol és una espècie de lliçó de música per nens. Rius molt, jo disfrut molt, perquè he de fer unes quantes de veus diferents, i bé.
Escolta, doncs té molt bona pinta, ho seguirem, Tomeu, perquè clar, ens has regalat aquí una cosa, jo no tenia al cap, és aquesta nova faceta teva de creador de personatges, música, veu, lliçó, o sigui, que té molt bona pinta, per dir tant que sí. Escolta, justament aquest matí estava buscant per si trobava concerts programats, però no n'he trobat cap, no, o igual no he sabut jo buscar-los, eh? Tens esdeveniments programats properament per fer nous concerts o què?
Divendres que ve, ja
sí.
Comença a Mallorca, a Inca, el teatre principal, i també et diré una cosa, en aquest temps que estem, només se deixen reserves, o sigui que truquen a la meva oficina, i el que fan és reservar, perquè
clar.
El que m'està passant de la pandèmia és difícil arriscar-se.
I tant.
Sí, te demanen tal dia, però sense firmar, o sigui, són reserves.
Sí.
Sobretot a les Balears. Les Balears esperen una mica que passi fred, perquè els ajuntaments després se decideixin. Però per ara són reserves. El que passa és que jo sí que tinc, si dic divendres ja comença aquí a Inca, després tinc a Catalunya, bueno.
Fantàstic, doncs ens alegrem que com a mínim la cosa vagi anant cap endavant, tot i que sigui amb tantes reserves que per altre costat doncs té la seva lògica amb tot el que hem passat, eh? La teva greu i peculiar veu, una veu greu i una gran personalitat artística amb les teves cançons originals han estat la base perquè tu et situïs i continues sent un dels grans de la música catalana. Justament aquesta és una de les claus del fenomen Tomeu Penya, aquest so tan original amb tanta personalitat.
Bé, jo ho repetiré, no crec que sigui un fenomen. Jo vaig començar als 15 anys a ser professional de la música, després com a cantautor, ara fa 42 anys, i l'únic que he fet ha estat defensar les meves idees, el meu idioma, els meus costums. No crec que sigui un fenomen. Jo crec que més que això ha estat constància, ha estat treballar cada dia... avui mateix estic... Jo ara, per exemple, he dit un programa de televisió
sí.
i és això, és veritat. Fa uns 5-6 mesos que estic composant una cançó.
Una cançó?
Sí, perquè entre aquests 5 o 6 mesos n'he composades unes quantes, però aquesta que jo vull fer, la cançó, la cançó en cometes, me dura molt de temps. Vull estar completament segur de lo que faig. Vull estar completament segur que el públic l'entendrà perfectament, que sigui senzilla, que li cali a dintre. Això és, no és cap mite, això senzillament és fer molta, molta de feina i no estar conforme mai en el que has arribat.
Escolta, però no és habitual, no?, que una cançó costi tantíssim en ser composada, en aquest cas perquè tu vols trobar el punt clau, no?
Exacte, jo te diré, ja tinc un exemple d'això. Jo record de fer 34 o 5 anys, no sé si era el meu quart o quin disc, que hi havia una cançó que m'estava bullint dins del cap i era un moment difícil per la música en català. I era difícil. Jo volia fer una cançó exacta així, senzilla, que parlar de la problemàtica, que si era mallorquí, que si era català, que si era valencià, si era la mateixa llengua, aquestes coses, però volia fer d'una manera simpàtica, una mica irònica, però que tocàs una mica el públic. I estar més de 5 o 6 mesos també borrant, escrivint, el mateix temps que feia altres cançons.
Clar, clar, sí.
De 5 o 6 mesos de treballar-hi vaig fer mallorquins i catalans. És una cançó que va tenir, que té èxit encara actualment.
I tant, i és una de les teves cançons estàndards, sí.
I clar, el que no puc fer jo en aquest moment és tenir una idea i desenvolupar-la fins que l'acabi, forçar-la, me refresc. No la vull forçar. La vull anar treballant i treballant. I és igual, que duris temps que sigui. Un home que té ja 32 altres discos, que té prop de 400 cançons, no ha de frisar.
Clar que no. És aquesta passió, Tomeu, que transmets també.
Contentar el públic.
Mira, parlem d'una carrera prolífica i enorme, però vull destacar el teu darrer disc, Natura, que és de l'any passat, del 2021, un disc carregat d'amor a la terra. És un disc on et tornes a reinventar una mica tras el confinament?
Sí, de veritat, és que pensant molt i donant-te compte de lo que estic fent, jo me poso en primera persona per no donar culpables, estem, el moment que jo escrivia la cançó, me'n donava compte que estem espanyant el que és la bellesa, la natura que tenim aquí, sobretot a les illes, que és el que jo més conec, que jo he de defensar, perquè vaig veure que la mà, després d'haver estat un mes o dos confinats, la mà havia canviat de color. La terra donava una fruita, donava uns arbres més verds. Tot canviava a poc a poc. Però per bé. Sí, que vol dir que nosaltres a poc a poc estem destruint el medi ambient. Nosaltres a poc a poc, en lloc de donar-li, no sé, un camí per, no sé, més natural, a poc a poc l'estem espanyant. Si te fixes, hi havia més peixos, hi havia més, els animalets cantaven més.
Sí.
Jo a casa tenc un corral, una petita finca, on tots els ocells venien a fer niu, de felices, canten, els donen aigua, que era tot diferent. I era perquè no estem en aquell moment de la pandèmia, com que no podíem fer res, per la part de lo que era la natura, anava creixent d'una manera verda.
Ho hem vist a moltes imatges, que com els carrers quedaven deserts, la natura s'obria pas, realment.
Exacte, i jo vaig pensar això i vaig fer
aquest disc.
Cançó Natura.
Exactament. Podem escoltar-lo una mica, que està sonant de fons.
Vull de sement, sort que tingueres paciència, mi tros d'inconscient. Sí. sols demanava respecte.
Tomeu, ja per anar acabant, escolta, ens sortim una mica de la teva obra, perquè, per altra, aquesta setmana, tot el món, aquest cap de setmana, tot el món ha estat mirant cap a Mallorca, també, perquè un altre dels mallorquins universals s'ha coronat amb el seu, bueno, el gran slam número 21. Parlem de Rafa Nadal i la seva victòria a l'Open d'Austràlia. Ho has seguit, Tomeu? Tu ets de tenis de Nadal o no? O no et va?
Jo som de tenis, som de ciclisme, som de futbol, som d'atletisme, tot el que sigui esport. I t'hi diré una cosa, parlant d'en Rafael. També avui ja he dit bastantes de vegades que ahir vaig plorar d'emoció.
Hombre.
Vaig plorar d'emoció.
No és per menys.
Que, bé, és una cosa que m'emociona veure algú com en Rafael. També he dit avui que hi ha dues coses que el que més me toquen el coret ara, que és en Rafael Nadal i la música.
I la música. Doncs mira, ara em fas una assistència, Tomeu, perquè t'he demanat per un mallorquín universal com Rafael Nadal, però també vull demanar-te per uns altres músics mallorquins il·lustres. Torna als escenaris el grup Antònia Font. Sou dos estils i generacions diferents, però segurament emblemes de la música mallorquina. T'agraden els Antònia Font?
Doncs mira, si m'agraden, que ja vaig fer una col·laboració. Bueno, col·laboració, vaig gravar una cançó seva o un disc seu. I per què? Perquè realment m'agrada. Bueno, això és que ja m'agraden tots, però especialment Antònia Font. Vaig una, amb ells una cançó que es diu Alegria, que jo la vaig fer country, per cert.
Escolta, Tomeu Penya és un dels cantants més populars i més guardonats a Catalunya i Balears. No necessita gaires presentacions. 40 anys de trajectòria de cultura, de terra, d'amor a la música. Ha estat un plaer tenir-lo aquí al Camins. Tomeu, mil gràcies.
Gràcies a tu, home.
Una abraçada. Escolta, d'aquí un temps farem la Setmana de la Poesia. Et podem fer una trucadeta per parlar de poesia?
Clar que sí. Jo no és que sigui molt poeta, però m'agrada molt.
Doncs escolta, comptem amb tu. Moltes gràcies, Tomeu. Cuida't.
A tu. Adéu.
Camins.
Emili.
I les sessions eren cada setmana.
Emili, disculpa.
Eren el dilluns de la formació que dèiem, no?
Amb Rafa Sanahuja.
Emili.
Després, l'any següent, també en reunions semanals...
Emili.
També el vam continuar fent.
Doncs, Emili, moltes gràcies per haver-nos atès.
I altres persones que expliquen coses.
Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, com
confinat.
Estàs? Com...
Jo no, com... jo bona vesprada, confinat. Vol dir bona que em refereixo a tu.
Ja, bona vesprada, confinat. Estic aquí a casa, m'he muntat el xiringuito amb l'aparato de la ràdio que em va portar el Candy Ortiz. M'he fet aquí un petit... Tinc una... Ara mateix m'estic prenent un te amb gengibre.
Mira
està
bé,
la,
mira
està la mar de vol, tinc aquí calentet encara, la hora, el bona vesprada, l'ordinador, però no tinc els ullets de la Paula, no tinc els pelos locos de Ferran, no tinc l'alegria de l'Ester i no et veig a tu. Àngel, admirat Àngel. Per tant, ho farem en la distància, però amb les ganes de sempre.
Vinga.
Anem per feina. Els inputs que m'has enviat avui, sempre una mica críptics. Comencem pel primer de tot. Gent lluminosa, m'agrada, i músics als hospitals. Què ens vols explicar?
Doncs mira, vull parlar de gent lluminosa. Què vol dir, clar, gent lluminosa? Vol dir gent que ens il·luminen en el dia a dia i que moltes vegades, malgrat que són lluminosos, ens costa de veure. És com una llum, a vegades, que els nostres ulls la velen. I me l'ha suggerit aquesta expressió, una carta d'una senyora que es diu Noelia Vázquez, de l'Hospitalet de Llobregat, a la que no tinc el gust de conèixer, i que em va emocionar. Una carteta curta...
Però te la va escriure, te la va escriure a tu?
No, una carta d'aquestes als lectors, al diari La Vanguardia.
La Vanguardia, molt
bé. Sí, senyor. I diu... Es refereix a... Ella diu que agafa l'autobús i que molt a prop d'on agafa ella l'autobús hi ha un microbús que cada dia hi pugen nens i joves amb paràlisi cerebral. I que, clar, arriben a torns, no tots arriben a l'hora, perquè venen de diverses famílies. I ella va quedar impressionada perquè, diu, sempre arriba algun nano primer que altres, i sobretot n'hi ha un que arriba primer i se senta a l'autobús i s'espera. Diu, saps què fa la monitora? En lloc d'esperar-se també, sí, sentada allà a l'autobús, mirant el mòbil...
Sí, sí,
diu,
sí.
Diu, doncs mira, surt de l'autobús, comença a fer teatre pel carrer, perquè ell el miri, li fa cares, canta cançons, es mou... Mm. Tot perquè el nano aquest tingui aquell somriure a primera hora del matí. Diu, són gent que tenen llum pròpia. Sí. Són aquesta gent que et deia abans que estan al nostre voltant i que no moltes vegades hem d'obrir més bé els ulls per veure'ls. I per veure'ls somriure i per, sobretot, una... deixar-nos contagiar una mica. I doncs, parlant de gent lluminosa...
Sí.
Mira, això que et parlava dels músics que actuen als hospitals.
Uh-huh.
Hi ha una fundació que se'n diu Músics per la Salut, que va crear ara fa 4 o 5 anys un valencià que es diu Guillem Giner, perquè aquest home va tenir la mare hospitalitzada un any. Lamentablement, la mare va acabar morint.
Sí.
I ell es va donar compte que a l'estança, la seva mare, l'únic moment que somreia i s'abadia del tot de la seva situació era quan li posava la seva música preferida.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, doncs, va posar en marxa aquesta fundació, que són músics que van als hospitals, que van a veure pacients residents, fins i tot també el personal sanitari, que a hores d'ara doncs, està prou estressat.
I tant.
I diu, perquè crec que és la millor medicina per l'ànima. Ell ho parla, sí, tenint en compte el que va passar amb la seva mare. Mira, algunes xifres, perquè veiem que això no és flor d'un dia. Primer, que vinga, hem dit que és del 2015.
Sí.
Mira, hores d'ara han fet més de 15.000 actuacions. Han anat a 44 hospitals i 76 centres sociosanitaris.
Uh-huh.
I tenen un munt de músics adherits. Com quasi moltes d'aquestes coses de voluntariat, prop del 80% són dones. Per tant, persones lluminoses, obrim els ulls, mirem-los en els nostres ulls, a vegades, com et deia, tancats o velats,
sí. Sí, sí,
i veiem la llum que emeten.
Àngel, m'agrada molt que hagis portat aquests temes avui per començar el programa. En primer lloc, perquè m'has fet reflexionar, aquí a prop de casa meva, ja que estic confinat, tinc un centre també d'atenció a nens amb problemes, de tota mena. I també és un lloc que, clar, quan veus entrar i sortir a les persones, impacta molt, perquè penses quina història més dura, no? Però també és cert que m'has fet reflexionar i he pensat molts cops en les persones que els acompanyen, que els cuiden, que sempre, ho comentem amb la família, són moments que dius, és increïble com donen la vida per ells i com els alegren. I després, com a persona que ha tingut l'experiència d'estar a un hospital, la música, la cultura, la bellesa, la música en aquest cas tu no saps parlar de la cultura, de la música, però és aquestes coses que mai et poden treure, eh? Tu et poses una estona la cançó aquella que t'agrada, el disc que t'agrada, l'autor que t'agrada, i per uns moments tens pau interior que està molt bé. Vinga, doncs seguim endavant. Avui el següent input també m'agrada molt. A veure què ens expliques. L'embolic dels gats, els gossos i els fills.
Sí, ho podríem haver dit al revés, potser. Els fills, els gats i els gossos. És igual.
Tot si tanto gat... monta.
Sí, tanto monta, monta tanto. Escolta, això és que a l'Audiència General del 5 de gener el Papa,
sí,
es va referir a... Parlava de l'adopció dels fills, de la maternitat... Sí. Em sembla que era en relació al dia de Sant Josep.
Escolta, Àngel, disculpa que t'interrompessi, perquè ja veig, jo mai sé per on anirien els trets, però aquí ens hem avançat i tenim el tall del Papa. Vinga. Parlant d'aquest embolic, dels gats, els gossos i els fills. El podem escoltar.
Som-hi.
Hi ha moltes parelles que no tenen fills perquè no volen, o en tenen un i prou, però tenen dos gossos, dos gats. Si els gossos i els gats ocupen el lloc dels fills... Sí, fa riure, però és la realitat. Aquest renegar de la maternitat i la paternitat ens resta, ens pren humanitat.
Questo rinnegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità.
Aquestes són les paraules del Papa. Et refereix a aquest tema, veritat?
Això,
Àngel, volies parlar d'això, exactament.
Això mateix.
Sí.
Aleshores, doncs, això va portar una certa polèmica, però uh-huh. em vull referir a un article que signa una persona que jo admiro profundament, en Josep Lligades, un article a Catalunya Religió, on te critica el Papa. On te critica el Papa perquè per diversos motius, li diu que és un estil demagògic, li diu que li sap greu perquè ell estima la feina que està fent el Papa en relació a l'avançament sobre les línies eclesials del Concili Vaticà II, però aleshores fa tot una reflexió sobre que el fet de tenir fills no és fonamental, sinó que diu que Déu va beneir la parella humana amb el do de la fecunditat, però que li encomanava de gestionar la creació perquè fos bona i no perjudicial. És a dir, en lligades diu la fecunditat és una benedicció, un do i no una obligació. I, per tant, diu que la paternitat i la maternitat ha de ser responsable, mesurada en relació a les possibilitats emocionals, sí, econòmiques... Etc.
Bueno, Àngel, és aquest etern debat, no?, de què és la paternitat responsable, sí, des del punt de vista de la fe. Aquí, sí, podríem debatre molt, realment.
I tant, però a mi el que em sap greu d'en Lligades és que jo crec que ell agafa extrema la crítica, perquè jo crec que el Papa, el missatge que va donar... jo sí que l'he vist, és a dir... En Lligades fa una reflexió molt a fons, que, insisteixo, si teniu oportunitat, llegiu l'article que fa Catalunya Religió.
I tant.
I ell diu la parella humana de ser generosa i no egoista, ell ja ho reconeix, això. Però a mi em sembla que accedeix en aquesta crítica perquè no ha vist el que, des del meu punt de vista, diu el Papa. I és veritat que la nostra societat, i això n'estic tip jo, que tinc fills en edat de tenir-ne també...
Sí.
De que els hi dius, bueno, no els hi dius, o ells mateixos ho acaben dient, perquè no tenen fills, bé, perquè encara no tenim el pis de propietat, volem fer unes bones vacances, volem tenir un bon vehicle, volem...
Bueno, perquè hi ha un projecte de vida, no? Un projecte de vida que probablement té molt més a veure amb l'economia i amb la realització personal que amb la fe.
Això és el que vull dir. Vull dir que jo crec que fa una crítica extrema, des del meu punt de vista, i negativa, perquè no... Des del meu punt de vista, insisteixo, no acaba d'entendre el que el Papa es refereix. I jo crec que el Papa es refereix a un tipus de parella. O sigui, ell entra en un altre debat molt més a fons, en Lligades. Però el Papa es refereix a un tipus de parella fonamentalment hedonista, que valora per damunt de qualsevol altre compromís, i ja no només parlem de paternitat i maternitat, sinó que podem parlar de compromís social, de compromís polític, etc., el confort i el plaer de viure.
Sí.
I això jo crec que és que el que el Papa diu i amb el que jo crec que molts coincidim, fins i tot jo crec que en Lligades, si ho veiés des d'aquesta perspectiva, des d'aquest punt de vista, també ho diria. Jo crec que ell ha anat massa al fons de l'assumpte, que és el de la paternitat i la maternitat, el nombre, sí, de fills, etc. Jo crec que la imatge aquesta... Això, si vas a París, es veu moltíssim. Aquí a Barcelona també, déu-n'hi-do. Aquelles parelles que surten amb els gossos, aquells gossos amb una jaqueteta, que se'ls dona per sopar per Nil Dols, sí, i que se'ls porta al veterinari cada 15 dies.
Mira, et dic una cosa, Àngel.
Aquest és el tema.
Et dic una cosa, Àngel. Jo sóc locutor, jo aquí he de distribuir joc i opinar poc, teòricament, no? Aquesta seria la ètica professional. Però en aquest cas, com és un programa de fe, jo només diré, faré un apunt. És que no es pot barrejar la fe, o sigui, la fe, aquesta obertura a la vida i rebre els dons del Senyor d'una parella, si vol tenir fills, doncs és que si poses ahí la raó i comences a pensar és que no tinc diners, és que clar, quan tingui la carrera, bueno, o tingui tal treball o tingui tal, ja ho faré, doncs és que no tindries mai, perquè el fill quan et ve bé tenir-lo, mai. Ara, una vegada el tens, és una realització personal que va molt més enllà de qualsevol altra història, i ja, i per tant, barrejar fe i projecte personal és que tampoc té cap sentit, o sigues així. Però bueno, m'agrada molt, aquesta reflexió que has fet. Val la pena. Recorda'ns quin és l'article que ens comentaves?
Sí, és d'un senyor que es diu Josep Lligades, jo sovint el llegeixo,
sí,
i és a Catalunya Religió, el setmanari aquest, però conegut, es pot veure per internet, és gratuït, o sigui que no hi ha cap problema per llegir-lo.
Àngel Miret, moltes gràcies per haver visitat una altra vegada Camins i portar-nos aquesta columna d'opinió que sempre ens resulta tan i tan interessant. Ens retrobem en 15 dies. Àngel, cuida't molt.
Igualment, a millorar-se. Adéu-siau, Rafa.
De dilluns a divendres, a misses dites, a partir de les 8, Camins, a Ràdio Estel. He played Carrocan. His rating was out. Thank you.
mine, took my chances fast. My rock was a knife, and my almighty queen, a beast on each six.
Pepe Cuenca, bona vesprada, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí.
Hombre, y nosotros de recibirte, ¿eh? Llevamos con Ferran mareando un poco la perdiz de tu presencia en este programa, yo diría que meses. O sea que estamos muy contentos de que por fin ha llegado el día. Pepe, ¿el ajedrez es un juego de mesa, un deporte o qué es?
Bueno, la gente lo define de varias maneras, ¿no? Muchos dicen que es un arte porque puede encontrar belleza en las partidas, una ciencia porque puede aplicar los métodos propios de la ciencia para mejorar o resolver problemas, o un deporte, ¿no? También, ¿no? Incluso los que vacilan un poquito sobre el tema y dicen que el ajedrez no hace falta el físico, se equivocan totalmente porque un torneo de ajedrez... Sí, de hecho, cada jugador de élite cuida al milímetro su preparación física, porque los torneos pueden ser, muy, muy cansados. Imagínate dos partidas al día de 5 o 6 horas cada una al máximo rendimiento cerebral, acaba fundido y cuanto más cansado, pues más errores comete, y es por eso que es tan importante la preparación física también en ajedrez, ¿no?
Bueno, pues mira, ya tenemos aquí un primer comentario que me ha llamado la atención, la preparación física del ajedrez. Esto a mí no se me había pasado por la cabeza todavía. Pepe Cuenca es jugador profesional y gran maestro internacional de ajedrez, actualmente con un Elo de 2552. Aquí quiero pararme un momento en medio de la presentación, Pepe, y dejar constancia de mi ignorancia absoluta. ¿Qué es un Elo en el mundo del ajedrez de élite?
Pues fíjate que hay algo muy parecido al sistema que hay en el tenis, el ranking ATP.
Ah, muy bien, sí.
Básicamente en cada partida tú te juegas una cantidad de puntos y, bueno, pues cuanto más puntos tienes, pues más fuerte jugador eres. Y, bueno, luego hay diferentes titulaciones, ¿no? Está la más alta, es la de Gran Maestro, luego hay una por debajo que es Maestro Internacional, otra que es Maestro FIDE, y luego ya están los jugadores sin título, ¿no?, que son la mayoría, ¿no?
Y tú eres Gran Maestro, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Gran maestro, que no es gran maestro Jedi ni gran maestro de Kung Fu, gran maestro de ajedrez en este caso. Además, eres el 14º mejor jugador de España y en el número 401 del ranking de todo el mundo. Otra pregunta que me surge, Pepe, así a bote pronto, justamente era esto de gran maestro, ¿no? ¿Nos puedes concretar un poquito esas tres categorías que has dicho así muy rápidamente?
Sí, fíjate, para llegar al título de gran maestro hace falta llegar a una puntuación de 2.500 puntos de Elo y luego lo que se llaman tres normas de gran maestro, que es decir, esto para que lo entienda la gente, son tres superactuaciones en torneos internacionales donde tienes aproximadamente una actuación de un jugador del top 100 del mundo. Para ello tienes que jugar con jugadores de diferentes nacionalidades, etcétera, etcétera. Y bueno, en España hay unos 40 grandes maestros, en el mundo hay unos 1.500 y España es uno de los países...
Estás en esta élite, ¿eh?
Bueno, no, en la élite de España, hombre, podríamos decir, ¿no?
Un poquito en la élite de España, que ya es bastante, hombre.
Ahí, luchando.
También eres ingeniero de caminos y doctor en matemáticas, pero desde hace unos años destacas absolutamente en la retransmisión y análisis de partidas y en la creación de contenido respecto al ajedrez. Uh-huh. Ahora además has publicado un libro con tu compañero de retransmisiones en Chess24, David Martínez, el Divis, que el título del libro es ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo. Me encanta porque... yo ya lo digo como interiorizado, ¿no? Que me lo cargo. Ingeniero, doctor en matemáticas, ahora hablaremos un poquito del libro también, jugador profesional de ajedrez, escritor, youtuber. ¿A qué te dedicas tú principalmente?
Hago muchas cosas, pero lo hago todo un poco más. Ahora sí que es verdad que me dedico 95% al ajedrez, entre las competiciones y mi trabajo como comentarista, que como dices es lo que me lleva más tiempo últimamente. Estoy contratado por una empresa que se llama Chess24, una empresa alemana, y bueno, pues ahí comentamos los torneos más importantes del mundo, ¿no? El ajedrez también se comenta, ¿no? Así como hay una gente que solo se comenta el fútbol y otro deporte, pues el ajedrez también, y la verdad que, bueno, hemos tratado de darle un enfoque mucho más dinámico, así algo futbolero. ¿No? Porque creemos que el ajedrez es un deporte muy emocionante. La gente puede pensar, oye, ¿qué está diciendo el loco este, ¿no? Tiene fama de aburrido el ajedrez, de tedioso, pero la realidad es que es un deporte en el que nada está decidido hasta el final y en el que, bueno, incluso los mejores jugadores del mundo cometen muchísimos errores por la complejidad del mismo, ¿no? Y entonces por eso que puede llegar a ser tan emocionante y por lo que hay tanta tensión, ¿no? Entonces simplemente tratamos de hacerle ver a la gente cómo lo vivimos nosotros.
Déjame que destaque justamente esta faceta tuya, esta nueva manera de difundir y de vivir el ajedrez, aprovechando las nuevas tecnologías. Tú decías, comentarista de este portal alemán, ¿no? Chess24, desde el 2013, donde junto con tu compañero David Martínez, el Divis, habéis revolucionado un poco el mundo de las retransmisiones y la divulgación del ajedrez. Tenéis un estilo que rompe totalmente con la seriedad que podríamos esperar, ¿no?, de unos jugadores, o como lo mínimo, con la tradición o con lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Los jugadores más de élite que siempre transmiten este punto de concentración y tal, ¿no? Sois muy didácticos también, con un lenguaje para todos los niveles y sobre todo con mucha chispa, ¿no? Un poco el Paco González, podríamos decir, de las retransmisiones. De hecho, quiero que los oyentes, Pepe, te escuchen en tu salsa. Podemos escucharte un momentito. Okay.
E4, necesitamos una Neidorf aquí. Queremos diableo en el tablero. Queremos fuego en el tablero. Y ahí viene Narayanan, que ya se lo comunicaba a través del pinganillo. Narayanan, juégate una Neidorf, por favor. Pero Firuza ahora rechaza las líneas principales, ¿o no? Pues juega alfil B5. Me he venido arriba, como dice alguien ahí, porque quiero que esto siga, porque no me quiero ir todavía, porque no me quiero ir. Caballo C6, D3, vamos a ver, las negras ahora juegan tipo dragón.
Pepe, claro, esto para los que entienden de ajedrez es como si dijeras, yo qué sé, Ferran Torres se va por la banda, centra y remata Aubameyang, ¿no? Un poco.
Sí. Sí, exactamente. O sea, como te digo, es un estilo así bastante futbolero. Fue pionero, ¿no? Y creo que la gente lo ha recibido bastante bien. Porque es verdad que el ajedrez tenía fama de ese deporte tedioso, aburrido, solamente reservado para mente brillante y para nada, ¿no? El ajedrez es un deporte que todo el mundo sabe las reglas, que todo el mundo puede disfrutar y bueno, nosotros tratamos de, casi como si fuera una conversación de bar entre amigos, disfrutando, y bueno, si nosotros no lo pasamos bien, estoy seguro que la gente también en sus casas, ¿no?
Mira, te voy tomando la palabra de lo que me dices y desordenando un poco las preguntas que tengo preparadas, porque ahora has hablado de esto, ¿no?, de que el ajedrez es un juego un poco tedioso, por lo menos esta es la sensación que puede tener un público que no está empapado de ajedrez o del momento actual del ajedrez también en las redes, ¿no? 137.000 suscriptores en el canal de YouTube, 288.000 cifras, soy muy de griego y de latín yo, sí. 288.157.000 visualizaciones, la retransmisión de la sexta partida de la final del Mundial hace 2 meses, Charlsen ganó al ruso Ian, no voy a pronunciar su nombre porque haré el ridículo estrepitosamente, seguro que tú te lo sabes, ¿cómo es? Ian
Nepomniachtchi. Pero vale, lo llamamos Nepo para hacerlo más simple también.
Claro. Nepo, como Aubameyang, pues Uba directamente y ya está. Exacto, en una partida que duró más de 7 horas. Ahí tuvisteis casi 300.000 personas en la retransmisión. Yo creo que estas cifras y este estilo pueden perfectamente venir a desmentir esto que decías, ¿no? Estos falsos mitos que pueden existir en el imaginario colectivo, porque si el ajedrez no fuera tan divertido, no tendríais estas cifras, ¿no, Pepe?
Sí, la verdad que, bueno, los campeonatos del mundo además son de partidas muy lentas, pero es lo que más ve la gente. Es verdad que para alguien que no juega ajedrez, lo que puede resultar muy llamativo y muy divertido de ver son las partidas relámpago, que duran como máximo 5 o 6 minutos y donde la acción se desarrolla con mucha rapidez y es muy emocionante. Sí. Pero lo que se sigue viendo más todavía es el campeonato del mundo de partidas clásicas, ¿no?, que son, como has dicho, la partida más larga duró 7 horas y pico. Pero bueno, vamos hablando un poco de todo, ¿no? Porque es verdad que si se tira un jugador sin mover media hora, pues tienes que tirar de recursos, contar anécdotas, claro, chistes, exacto, ¿no? Hacer que la gente se divierta en las casas. Y yo creo que el ajedrez, si tuviera una oportunidad en televisión, realmente triunfaría, ¿no? Está subiendo muchísimo gracias a la pandemia y a la serie Gambito de Dama, por ejemplo, en los 2 últimos años, y cada vez llega más gente a ver las retransmisiones, llega, se engancha y se queda y no se vuelven a ir, ¿no?
Escucha, hablemos un momento del libro que acabáis de publicar, ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo, publicado en noviembre del año pasado por Espasa Libros, escrito a 4 manos, tus 2 manos y las de El Divis, ¿no? ¿Quién es El Divis, el coautor del libro, y qué vínculo tenía con el ajedrez antes de ser comentarista?
Bueno, pues Divis es mi compañero de comentarios en la actualidad en Che24, él es un maestro internacional de Madrid, que bueno, él básicamente se dedica a la faceta de entrenador más que a la competición. No, yo soy más de competición, él es más entrenador, él entrena a la selección española femenina de ajedrez y a David Antón, que es el actual número 2 de España y como número 50, 60 aproximadamente del mundo, ¿no? Y bueno, este libro, pues como has dicho, pues lo escribimos con Espasa, es un libro que puede leer todo el mundo porque no hablamos de variantes complicadas, de defensa siciliana ni nada, sino de todo lo que se vive detrás del mundo del ajedrez, de todo lo que pasa en los torneos, de las anécdotas que hemos recopilado por todo el mundo viajando en diferentes torneos por Latinoamérica, por Europa, por Asia, etcétera, etcétera.
Claro, o sea, es muy interesante porque realmente libros, tengo entendido, ¿eh? Yo no soy ningún gran experto, aunque aquí en esta casa se juega al ajedrez a nivel hijos, ¿eh? A nivel hijos y padres y hermanos, pero de manera muy, muy básica. De hecho, le puse, Ferran Capdevila, nuestro productor, nos pasó ya hace tiempo vídeos tuyos y le puse a mis hijos, que entienden mucho más que yo, y les decía, ¿tú entiendes lo que está diciendo este señor? Y me decían, sí, claro, claro que lo entiendo. O sea, con una súper sobraos, ¿vale? Mis hijos, sí. yo me sentía pequeñito en el sofá porque yo no entendía nada directamente. Escucha, justamente me dices que, claro, libros de técnica, de aperturas, de defensas y tal, supongo que hay mil manuales, ¿no? Y vosotros claro. lo habéis centrado en la trastienda, ¿eh? En la parte del viaje, de la anécdota, de lo que pasa, del mundo que rodea a la partida de ajedrez, ¿no?
Exacto, había mucha gente que se empezó a interesar por esto en la pandemia. Yo me di cuenta después de la serie Gambito de Dama, ¿no? Yo he tenido amigos íntimos que jamás me han preguntado cómo era un torneo de ajedrez y qué es lo que pasaba allí.
Y de
después
repente...
de la serie Gambito... Claro, después de la serie Gambito de Dama, todo el mundo quería saber, oye, ¿es verdad que estáis todo el día de hotel en hotel? ¿Es verdad que consumís drogas como Beth Harmon? Y yo, no, hombre, no. O sea, ya querían saber un poco más qué se vive detrás, ¿no?
Ya pensaban que erais los Rollings, ¿eh? Directamente, una cosa.
Claro, sí, sí. Hombre, y de hecho yo le dije que esa parte de la serie, la verdad que se pasan un poquito, porque para jugar bien al ajedrez, primero hay que estar en perfectas condiciones físicas y psicológicas, ¿no?
Pero escucha, Pepe, la serie Gambito de Dama, en este sentido, también ha dado visibilidad al mundo del ajedrez, ¿no? ¿A ti te parece que ha contribuido positivamente?
Ha sido buenísimo, ha sido un empuje para el ajedrez en España y en todo el mundo enorme, ¿no? Hay muchos más sponsors, hay mucha más gente interesada en organizar torneos, los clubes han recibido muchísimas más inscripciones, en general ha venido muy, muy bien para todos los que vivimos del ajedrez, claro.
Venga, para ir terminando, el catalán Paco Vallejo, por ejemplo, ha sido el referente español en la élite en la última década, ¿no? Es el Paco Vallejo.
Sí, Paco es de Menorca, sí.
De Menorca, bueno, Menorca, Cataluña, aquí tenemos sí, cositas aquí. Sí, escucha sí. una cosa, ¿hay alguna estrella aquello en proyección, un Nico, un Gaby en proyección ahora mismo en el ajedrez?
Bueno, en España hace poco quedó campeón del mundo sub-14, si no me equivoco, Pedro Ginés, que es un chavalín ahí de Zaragoza. Y
Pedro Ginés.
Bueno, sí que hay buena cantera en España. En general, España, fíjate, está rankeado en el puesto número 8 del mundo, si se tienen en cuenta los 10 mejores jugadores de cada país. O sea que tenemos muy buena salud y además España es el mejor país para progresar del mundo porque es el país donde se organizan más torneos internacionales. De hecho, en Cataluña... Sí. De hecho, en Cataluña es el sitio casi con más maestros de ajedrez del mundo, porque hay un torneo internacional cada semana. Entonces,
¿sabes qué pasa? Que aquí en Cataluña, no sé si lo sabes, pero el tema de enfrentarnos los unos a los otros,
¿no? Sí, sí.
Está a la orden del día, está a la orden del día por aquí. Escucha, ya para ir terminando, ¿por qué crees que las mujeres no se lanzan más con el mundo del ajedrez? Porque tengo entendido que hay pocas jugadoras, ¿no?
Hay muy poca, la verdad que es un poco triste porque uno pasa por un torneo y hay, bueno, pues 90% de hombres y 10% de mujeres. Esto está cambiando, ahora se está apoyando mucho más el ajedrez femenino, esto creo que es necesario, están habiendo ayudas, ¿no?, para que las chicas... Porque es verdad que cuando cumplen 18 años se suelen retirar la mayoría, ¿no? Y bueno, creo que ahora se están tomando buenas medidas por parte de las federaciones, de los clubes, de incluir a más mujeres y yo espero que en el futuro pues sea un 50-50. Vamos a ver si sigue creciendo.
Esperemos que sí. Escucha, Pepe Cuenca es ingeniero de caminos, doctor en matemáticas, jugador profesional, gran maestro internacional de ajedrez. Además, desde hace años realiza estas retransmisiones de partidas y crea contenidos relacionados con el mundo del ajedrez. Ahora además, junto con su compañero de retransmisiones en Chess24, David Martínez, el Divis, me gusta mucho el nombre, el Divis, ha publicado el libro ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo, y además nos lo ha demostrado con esta entrevista que realmente me ha parecido, bueno, con una chispa espectacular. Creo que me tengo que poner al día con el ajedrez, Pepe.
Ahí, eso te toca, sí.
Eso me toca. Pepe, mucho ánimo y gracias por atendernos, vale, y que vaya muy bien por México.
Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo. Una pausa de res y cambión de tema. Ens posem les ulleres de mirar el món des del prisma cultural i religiós. A punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb el gran Ferran Capdevila, ànima mater del programa i productor incansable, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa, la tasca encomiable de la Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. Us deixem ara amb el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat, la que farà ara mateix en el propòsit. El Pol Marçà, la nit en solfa. I dilluns, atenció, celebrem el nostre programa número 100 i jo no sé qui serà el convidat, ni idea. Convidat sorpresa per commemorar l'edició 100 de Camins. Ai, 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 què passarà, què passarà? Per tant, sense saber, ho tornarem a fer, farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.